El Sabadell és el tercer millor atac de la Lliga. Qui ho diria fa tot just 3 setmanes?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimarts 1 d'abril, 11 gols en 3 jornades. La veritat és que serveixen per moltes coses. Avui repassarem alguna xifra curiosa de doblets i de rendiment ofensiu. Allò del pot de ketchup que deia Ruud van Nistelrooy i que David Movilla desconeixia entre rialles a la sala de premsa diumenge passat. Per fer-nos una idea, l'abaraj general del Sabadell ara mateix és de més 14, just el mateix que el líder i proper rival, l'Europa, o 6 gols millor que l'Espanyol B, que és just un lloc i una plaça per sobre dels arlequinats, un puntet i una plaça. I tot malgrat haver encaixat fa relativament poc un dolorós 0-4 a la nova Creu Alta contra el Sant Andreu. En les últimes setmanes s'han destapat en l'aspecte golejador homes com Rubén Martínez primer, Miguelete després, o aquesta última setmana també Bakayoko i Peque Polo. Els dos 4-0 consecutius al Temple han corregit algunes xifres que s'acumulaven fins ara i són indicatiu també que l'equip està arribant fi a l'últim mes de competició, també de cara a porteria.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui amb la Rocío García, el control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui es decideix el primer finalista de la Copa del Rei de Futbol. A 2:15, el Real Madrid rep al Bernabéu la Real Sociedad. L'equip d'Ancelotti va guanyar 0-1 l'anada a Sant Sebastià. Demà quedarà resolta l'altra semifinal, Atlético-Barcelona. Jasper Cillessen, exporter del Barça, va haver de ser operat d'urgència ahir a la nit per una perforació a l'intestí prim després de xocar amb Borja Iglesias de manera fortuïta al Celta de Vigo 1, Las Palmas 1. Informa, per cert, el Bild que no seguirà Müller al Bayern de Munic després de 16 temporades ininterrompudes al conjunt bavarès. Serà agent lliure aquest estiu. A més, la UCI ha ampliat a 23 els equips que competiran a les grans voltes. Així, l'organització del Giro, del Tour i la Vuelta tindran una invitació extra per convidar un altre conjunt. Concretament, 18 equips seran World Tour, els dos millors pro teams del curs anterior i 3 invitacions. La idea és tornar als 22 al 2026. I per últim, una miqueta en clau local, Carles Coll ha fet podi a les finals de la Lliga Universitària Nord-Americana. El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell, representant Virginia Tech, ha estat tercer a les 200 yardes braça. Coll va ser el més ràpid de les eliminatòries, superat després per Matthew Fallon i per Jason Jepp, tots dos dels Estats Units. Per equip va acabar vuitè amb Virginia. I aquí a l'Hotel Suís.
I es comenta la recepció.
Avui farem números amb el Sabadell i també amb el calendari dels rivals, aprofitant el dia de descans per l'equip de David Movilla. Escoltarem també Albert Urriols, per exemple, a Marc Vargas, perdó, a futbol juvenil, futbol sala, voleibol, una mica de tot avui a l'Hotel Suís.
La notícia curiosa.
El Dunkerque d'Adrián Hortolà es juga avui el passi a la final de la Copa de França, tot i ser equip de segona divisió. Ho té magre, això sí, perquè s'enfronta al totpoderós Paris Saint-Germain. A casa, per això, si voleu entendre que és un factor a favor. L'exporter del Sabadell no està jugant a la Copa, però sí que es titularà a la Lliga, on l'equip de la costa nord francesa és cinquè.
De quin partit no estarem pendents?
A mitjanit, a Venezuela, Carabobo contra Estudiantes La Plata. Primera jornada de la Copa Libertadores.
I a les xarxes socials?
D'una banda, en clau segurament molt més general, Kyle Walker dient-li a Joao Félix al túnel de vestidors del Milan: passa la pilota, que aquí no hi ha cap Messi, recollit per les càmeres i els micròfons interns del túnel de vestidors. Es pot escoltar nítidament aquesta conversa. D'altra banda, en clau sabadellenca, al vestidor del Sabadell tenim, per exemple, a Kaiser a Instagram dient: mentalitat posada en la següent cita, en el següent desafiament. Ryan Bakayoko, treball i fer. Javi Feria, seguim. Trapero a X dient: ens veiem el diumenge al Sardenya, arlequinats. O Peque Polo dient allò de les botes, amb el canvi de botes que ja comentàvem ahir. Tots ells amb fotografies de l'últim triomf contra el Mallorca B. També publicava fotografies d'aquest partit el sabadellenc del filial mallorquinista Marc Escuri, curiosament amb una resposta d'un arlequinat, com és Pau Fernández a Instagram.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria, 8 minuts i mig per sobre de la una. Avui estarà ben ple aquest estudi de Ràdio Sabadell. D'entrada, saludo al Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I això que avui... Sí, doble còpia. Avui he fet els deures per partida doble i per separat. I això que, mira, tenia el cap, no sé per què, que havia parlat Albert Urriols. Va parlar, però fa algunes setmanes, quan va debutar.
Sí, després de tornar a jugar.
Avui escoltem a Marc Vargas. Que déu-n'hi-do la ratxa que porta, el nivell que està mostrant les últimes setmanes. Però anem a pams. Comencem per l'última hora del Centre d'Esport Sabadell. Avui segurament en el dia més tranquil en tots els sentits de la setmana.
Sí, segur, segur, i sobretot de les últimes setmanes, perquè a mesura que vas acumulant jornades guanyant, ja no perdent, no guanyant, els dimarts, dies de desconnexió, són tranquils. Com dic, si a sobre vens de guanyar de la manera contundent que ho vas tornar a fer aquest passat cap de setmana, m'imagino que una desconnexió absoluta, i pensen sobretot en això, en aquesta dinàmica, en aquesta ratxa de quatre victòries consecutives que han tornat a portar l'equip de David Movilla a les places de playoff al títol.
I segurament han reenganxat encara més l'afició arlequinada. Després en parlem, queden una cinquantena d'entrades pel nou Sardenya i continuaran quedant fins d'aquí a més de 24 hores perquè les oficines són tancades.
L'oficina tanca.
Per tant, fins demà a les 4 de la tarda. Ja en parlarem després, eh? Però no es podran comprar les últimes localitats del que segur que serà un ple, com a mínim, al sector visitant d'aquest nou Sardenya. Veurem a la resta de l'estadi. Hem de parlar del calendari avui, hem de fer números, hem de parlar de qui ha fet dobletge al Sabadell i quants gols s'estan marcant les últimes setmanes. I hem d'escoltar a Marc Vargas, una de les peces importants a l'esquema de David Movilla, i que ha aprofitat l'absència de Ton Ripoll per fer-se amb un lloc gairebé fix en el carril dret del Sabadell. De tot això, per on vol començar el Sergi Garcés?
Doncs mira, començarem per Vargas, tot i que anirem fent saltets en el guió, si vols, però anirem amb el de Sant Fruitós, com dius, un dels jugadors ara mateix, m'atreveixo a dir, pràcticament intocable. Recordo que quan es va lesionar Ton Ripoll, un dels dubtes que va sorgir és: s'apostarà per Vargas? Farà algun invent llavors David Català i posteriorment David Movilla? En el mercat d'hivern es buscarà alguna peça per reforçar aquest lateral dret que ha quedat un pèl coix? Doncs ha estat la confiança la que ha acabat donant aquesta continuïtat a Marc Vargas, i les coses com són. Ha respost bé, i en aquestes darreres jornades crec que ha respost a un molt bon nivell dintre d'una línia general positiva de l'equip.
De fet, l'únic recanvi que té ara de jugador que estigui en dinàmica del primer equip sempre és Pau Fernández a peu canviat, que alguna vegada l'hem vist aquí, perquè sí que és veritat que a principis de temporada, fins i tot crec que a la primera jornada Torrent, vam sortir amb Adri Salguero com a lateral dret, tenies a Ton Ripoll, amb la baixa de Salguero, camí a la Unió, a Múrcia, i amb quatre centrals nats, però que no tenen aquest punt polivalent de poder jugar de lateral dret amb una certa regularitat. Entre això, la lesió de Ton Ripoll, etc., és que era Vargas o Vargas, i com dius, està responent tant que el vam destacar tant tu com jo ahir en el programa com a MVP.
Sí, 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 i després escoltarem el jugador parlar precisament d'aquest punt de confiança que té i que ell mateix nota a títol personal. Però abans m'he quedat amb la part més col·lectiva, la de l'equip. Ja fa dies que afortunadament hem de parlar d'aquest canvi de guió que està protagonitzant el Sabadell, i aquesta recuperació, ja ho diré bé, ara sí, de sensacions i d'optimisme dins del vestidor. Un grup que en qüestió d'un mes. És que estem parlant només de 4 jornades, però déu-n'hi-do aquestes 4 jornades, com ha estat capaç de capgirar el mitjó al conjunt arlequinat, com els resultats també estan acompanyant. I d'això n'ha parlat Marc Vargas, sobretot a l'hora de deixar clar que les dinàmiques són claus en el món del futbol i que si són bones aquestes dinàmiques, com l'actual que està vivint el conjunt arlequinat, s'ha de fer allò de mirar d'estirar-la en el temps tant com sigui possible.
El futbol són dinàmiques, hem passat una mala dinàmica, hem aconseguit sortir, que era el més complicat, ara ens hem ficat un altre cop allà i no hem de parar, perquè al final nosaltres volem fer el màxim de punts possibles i ja veurem al final on hem de mirar.
Doncs avui mirarem una mica cara al final, eh? Avui allò que no li agrada ni a David Movilla ni a la majoria d'entrenadors de projectar-te 2, 3, 4, 5 setmanes vista. Avui farem una mica de números i de càbales i de saber què queda d'aquí a final de temporada, però de moment és un 12 de 12 el que ha fet el Sabadell, que crec que no estava pràcticament al cap de ningú venint d'una única victòria en 14 jornades. És que aquesta temporada compta amb els guarismes, perquè jo no recordo un any de tan blanc o negre, de no haver-hi grisos, eh?
Sí, va haver-hi empats en el tram final de la primera volta, recordem-ho, en aquell gairebé final d'etapa de David Català, però és cert que el Sabadell, per exemple, si fem números, li va costar perdre el primer partit, va trigar a perdre el primer partit, però, curiositats o no, no havia arribat a encadenar, ho dèiem, després de la victòria contra l'Alzira aquí a casa, que era l'oportunitat de, per primera vegada en la temporada, encadenar 3 partits. Ara s'han aconseguit 4, i és evident que el grup ha millorat i és evident també i lògic que el propi vestidor també vegi aquestes millores que també han arribat acompanyades de resultats. Tant és així que reconeixia Marc Vargas que Olot va suposar un punt d'inflexió, la victòria davant el conjunt de la Garrotxa va suposar un punt d'inflexió perquè ja ho buscava i ja ho necessitava el Sabadell això de tornar a guanyar, però s'ha remuntat una setmana abans fins i tot el jugador vegenc a l'hora de dir que ja contra l'Atlètic Balears, tot i la derrota, ells ja notaven aquesta millora. De fet, ens ho va reconèixer, també pels més fidels, just després de perdre aquell partit contra l'Atlètic Balears. Doncs bé, llavors, insistim, tot i perdre Palma, es va continuar confiant en la feina, diu Vargas que no es van desviar del camí ni de la línia de treball i que ara els resultats els estan donant la raó feta, malgrat el que diguessin llavors els marcadors i la classificació.
L'equip venia treballant bé, tot i que els resultats no sortien. Crec que el partit de Balears era un exemple clar, perquè crec que vam ser superiors i vam mereixer molt més. Llavors vam optar per seguir amb la mateixa línia, perquè creiem en el que estàvem fent, i al final han acabat sortint els resultats, que és el que tothom volia.
Doncs un bon moment, una de les victòries que estan tenint diferents noms propis, sense òbviament oblidar aquest treball col·lectiu segurament personificat en la figura de Marc Vargas, per allò de ser lateral, un lloc més desagraït quan es tracta de fer gols al davant perquè no tens tanta projecció ofensiva, però sí que està sumant i de quina manera el vegenc en les últimes setmanes. Avui, però, ens hem fixat en la dinàmica golejadora del Sabadell al llarg de les últimes setmanes, sense anar més lluny, els 3 doblets consecutius en els darrers 3 partits, el de Miguelete a l'Alzira, el de Morcillo a l'Ilicitano i el de Bakayoko al Mallorca B. Sembla que s'està coent, però a foc lent, el hat-trick, però que no acaba d'arribar. Incorporem a la conversa i al programa el Pau Vitori. Com estàs?
Hola.
Perquè avui portes un petit informe estadístic amb diferents curiositats del que ens ha deixat el Sabadell l'últim meset, aproximadament de temporada, amb jugadors que s'estan enratxant, que estan veient porteria amb més assiduïtat, amb números que són espectaculars venint d'on veníem en clau col·lectiva. No sé per on vols arrencar.
No sé... Clar, avui volia fer també moda quiz.
Un quiz una altra vegada.
Perquè si no, Sergi Garcés ja
ha desconnectat. S'ha baixat un joc i està ara aquí amb el mòbil jugant.
No, a la tauleta.
A la tauleta s'ha baixat ja algun joc, sí. Però clar, avui no puc fer aquest joc perquè tu ja saps algunes respostes, Adri. Bàsicament perquè algunes de les dades que porto avui són de collita pròpia, d'altres són collita teva.
Espera un moment. El Sergi Parca ha de baixar a parlar del calendari. Vols que l'incorporem? O sigui, en antena l'avisem a veure si pot passar des de la redacció i que jugui també aquí al
sí.
50x15 versió...
I puc marxar jo, llavors?
O... No, és un contra l'altre, o un trivial.
Crec que vosaltres dos jugueu amb avantatge per tenir més background de la història del Sabadell. Però bé, Com dèiem, hi ha dades de collita pròpia, d'altres de collita Adrián Arroyo i altres de, la majoria, de collita Miguel Ángel Rodríguez, l'estadístic de capçalera del Centre d'Esport Sabadell. D'entrada, Adri, deixa'm començar amb una teva per introduir aquest tema.
T'anava a dir just, dic, si vols, vomito la meva perquè és la que més o menys tinc fresca, però no sé si és la mateixa, la dels 11 gols,
sí,
no?
Sí, correcte.
És que al final portem 11 gols en 3 partits i hem hagut de tirar, Pau, molt, molt enrere per buscar en quant de temps es van fer els 11 anteriors, aquests.
Sí, 15 jornades en total, que pràcticament doncs, coincideix amb...
5 vegades
amb... més. Sí, sí, 5 vegades
és una,
més, sí.
És una barbaritat, eh?
Pràcticament doncs, això coincideix amb aquest tram de Lliga en què el Sabadell no ha aixecat el cap. Podríem dir que la quantitat de gols de l'inici de temporada era prou notable, sobretot també una xifra que vaja, venia molt condicionada per aquests 5 gols que va fer l'equip al Toni Tatxa davant l'Andratx. Però sí que és cert que vaja, que és molt sorprenent aquesta dada d'11 gols en els últims 3 partits. És cert que aquí el Sabadell ha enganxat a casa dos dels pitjors equips, o els dos pitjors equips ara mateix del grup, com són el Mallorca B i l'Àlzira, però que vaja, que ha fet 4 gols en els dos partits, que en va fer 3 el dia de l'Elche Ilicitano. Per tant, l'equip torna a veure porteria amb una relativa facilitat.
Doncs la primera, aquí, en 3 setmanes, 11 gols a favor. Per trobar els 11 gols anteriors hem de fer 15 setmanes enrere, per tant, 5 vegades més. Més dades.
I a tot això, per trobar, si us pregunto a vosaltres, recordeu alguna vegada que el Sabadell hagi encadenat 2 partits seguits a casa marcant 4 gols o més?
No recordo.
Jo tinc el punt de trampa que diria que és l'any de tercera divisió dels 90, perquè sí. Em sona que ho va comentar el Miguel Ángel Rodríguez, però si no és per això, evidentment, no. Sí, sí que recordo algun 4-0, com per exemple el dia del Caudal, a la final del playoff per pujar a segona B, però encadenar-ne 2 de consecutius no ho recordava.
6-1 al Júpiter, 5-1 al Blanes.
A sobre el pobre Sergi, com a veí de la Verneda,
anem a fer mal
en el seu dia.
Doncs des d'aleshores han passat més de 30 anys que no veiem dues victòries del Sabadell a casa consecutives per aquests 4 gols o més de diferència.
El Júpiter fora de casa no el seguies, no?
No.
Aquest ha estat molt bé.
A prop,
Sergi
sí,
Garcés,
però...
com a gris grana a la nova que volta.
A prop sí, però no.
Dit això, un altre aspecte que ha cridat molt l'atenció, i ho deies tu abans, Adri, és el tema dels doblets. Perquè al final és poc freqüent que hi hagi 5 doblets en una temporada, però és que a més els 5 doblets siguin de 5 jugadors diferents. I a més, la majoria ha tret dels últims, tret de 2 últims, han estat de futbolistes que no són precisament atacants com a tal.
De fet, Morcillo la setmana passada a Elx és l'exemple més clar d'un jugador que en teoria no està pensat per ser el màxim golejador d'aquí precisament.
Miguelete i Bakayoko sí, Morcillo no, i a més veníem de Sergio Cortés davant l'Atlètic Balears, aquell partit que acaba amb el gol al minut 115 aproximadament del Capi, de penal. I Ton Ripoll, en el tram final, va fer un doblet contra l'Elche Ilicitano, a la primera volta a la nova Creu Alta. Per tant, són els 5 doblets d'aquesta temporada.
I ara la pregunta del milió que fa el Sergi, a veure quan recorda... Home, aquesta sí que la vaig treure fora d'antena, però més o menys em vaig ensortir a l'hora de buscar els flotes.
Deixa'm acabar de amb el tema dels partits consecutius, que deies tu que portem 3 doblets consecutius davant l'Alzira, davant l'Ilicitano i davant el Mallorca B. Quan diríeu que va ser l'última vegada que va passar això? 3 doblets en 3 partits seguits.
Mai.
Uf. No.
Per si era trampa la pregunta.
És l'època Diego Torres?
Correcte.
A la 2000-2001?
Correcte.
Que en fa un fotimer de doblets ell.
En fa... bé, de fet té un punt de trampa perquè són 4 doblets en 3 partits. El primer el fa Antonio...
Però inclous, per exemple, el...
Ja, no afegeixis voltes de campana.
No. O sigui, és superinteressant ara mateix el tema. El debat és superinteressant.
No, és que hi ha dies que van haver-hi 2 doblets en un mateix partit.
Sí, de Molís.
I de Diego Torres sota Figueres.
Això és el que deia,
sí.
Que tenia aquest punt de trampa. Antonio Carnero davant el Barça B,
sí.
Diego Torres davant el Burriana, i a la tercera setmana...
Figueres, no crec que és?
Figueres, Diego sí. Torres i Xavi Molist. Per tant... 25 anys, 24 anys després, hem tingut 3 doblets consecutius.
Una altra curiositat, un rival directe al Sabadell ara mateix té a un d'ells com a entrenador, Xavi Molís, entrenador del Sant Andreu, i aleshores bigolejador en un partit arlequinat.
Correcte. A tot això, portem 5 doblets, no n'hi havia tants des de la temporada 2013-2014, però clar, amb un punt de trampa, també, perquè Aníbal en va fer 3 dels 5 aquella temporada.
No estava tan repartit, no, com ara?
No estava tan repartit. De fet, a la 2012-2013 hi ha un doplet més, en total 6, però estem a les mateixes. Aníbal en torna a fer 3. Per tant...
Per si ho voleu entendre com un spoiler, per quan s'hagi de votar la setmana que ve el millor nou del primer quart de segle.
Sí, sí, la de l'extrem esquerrà està decantada, la votació no em vull imaginar la del davanter.
Hi ha gent que no coneix l'altra opció.
Segur, segur.
Ho dic així directament.
Pau Roig entre ells, per exemple.
Segur, segur, sense dubtes.
Dit això, si us pregunto quan va ser l'última vegada que vam tenir l'Adri, sap la resposta.
Sí,
Sergi,
sí, sí,
Garcés,
Sergi.
Torna a atendre, deixa el mòbil.
Sergi, vas narrar aquella temporada, tu.
5 autors de doblets diferents al Sabadell.
Ni de broma.
I si, va, t'ajudaré. Temporada de Dirun, de l'Estàdium Gal, 2008-2009.
La de les 10 victòries amb Moya en 11 jornades.
Em sabries treure...
Home, un jugador trauràs.
Mira, trec un, només. I no, jo, per proximitat, i tant.
Quin?
Juan Carlos.
Juan Carlos Mejías.
Mejías. Ja et dic el partit, ja està. Ja
perquè Ramon Moya se l'estava jugant.
No, correcte. No, a partir d'aquí, no sé.
Jugatela.
Que t'enganyaria. No sé si un Orife de turno, una
no,
cosa...
No, no hi era aquell any, doncs Orife. No. Roberto Morales.
Hombre.
En va fer 2, a Eivissa i Sant Andreu. El Rifle, Javi Rodríguez, va marcar en el derbi.
Hòstia, és que vam arribar
contra el Terrassa.
Amb això,
no, un jugador que era del filial i que després va fer el salt al primer equip.
Molt protagonisme, amb molt protagonisme també en aquella bona ratxa.
I que es va trinxar el genoll després.
Raül Prades va marcar un doplet davant el Benidorm. I l'última en qüestió, segurament un dels golejadors d'aquell equip, tot i que els
es
registres...
Es va emocionar després, sí, sí. Mm. Va tenir una sequera molt, molt sí. gran i...
No eren res de l'altre món, però Joel Álvarez, que va marcar davant el Gavà i davant el Lleida, un doplet. Per tant, va ser l'última temporada en què tenim 5 golejadors diferents que van fer un doplet al Sabadell.
M'agradaria projectar-me 10 o 15 anys en el temps i veure la cara de Sergi Garcés quan recordi Bacallocco, Miguelete i companyia, si la cara és la mateixa que la que ha posat en Prada, Joel.
La mateixa. Pots ben creure que serà molt similar.
Dit això, acabo amb l'última dada. Estem parlant de la 24-25, estem parlant de la 2008-2009. Atenció, perquè només hi ha 3 temporades més en tota la història del Sabadell, segons els registres del Miguel Ángel Rodríguez, en què hagi passat això, en què hi ha hagut 5 golejadors diferents o 5 autors d'un doblet diferents al Sabadell. Ens hem de remuntar a la temporada 58-59 per trobar l'últim precedent des de la 2008-2009. Tenim la 54-55 amb rècord, perquè aquell any va haver-hi 7 autors de doblet diferents, i la 32-33, per tant, gairebé ja 100 anys. Us llenço la pregunta. Arribem als 7 o no arribem als 7?
Jo us anava a preguntar just ara. A qui veieu com a 6è o 7è en qüestió si hi ha de fer algun doplet, algun jugador més, que no hagi fet ja fins ara?
Javi Delgado.
Javi Delgado.
Per posició...
Jo l'he dit.
Hauria de ser Javi Delgado un dels potencials... autors d'un doblet.
I llavors algun Javi Feria,
Rubén
sí. Rubén no ha estat tampoc tan lluny de poder fer un doblet en aquest últim tram de competició. Algun
no,
dia?
Ha marcat algun dia i podia haver fet un...
No,
però fins i tot li van anul·lar algun dia.
No és agosarat pensar que pot fer-ho.
I després, home, algun dia que d'estratègia estiguis brillant i un Kaiser de torn per dir alguna cosa, et faci aquí un doblet, però no és el més freqüent, però és una possibilitat.
El que es coneix com fer un Aleix Coc.
Correcte.
Va, anem a parlar una miqueta més amb Marc Vargas i de seguida el calendari de tots els rivals directes del Sabadell i del propi Centre d'Esports. Abans del calendari, per això, Sergi, em portes una última sobre el tema de la confiança i Marc Vargas comentant una miqueta això que dèiem ara de la teoria del pot de ketchup i de com estan entrant els gols i com està notant ell que l'ànim de l'equip ha anat a més.
Sí, te n'he portat dues. Una sobre l'afició, que és també protagonista, és un actor important en aquest canvi vital que està vivint o que està protagonitzant el Centre d'Esports Sabadell, fins i tot recordant aquest punt de fidelitat, ho dèiem, en els pitjors moments s'ha vist al públic al costat de l'equip i, evidentment, ara, amb aquestes victòries, s'hi ha tornat a enganxar pràcticament tothom. Ara toca gaudir-ho, ho estan gaudint els jugadors i també ho està gaudint la graderia, i en aquest sentit Marc Vargas doncs, tenia aquestes paraules d'agraïment, diríem, pel suport rebut i, sobretot, d'ànim de cara a aquest tram final de temporada tan decisiu que ens ha de tocar viure tots plegats.
La nostra missió és brutal, hem sigut sempre conscients d'això,
quan les hem passat malament, no ens han fallat mai. Llavors, pues ara que estem bé, també ho han de disfrutar ells, perquè al final són els que ens han tret de la situació aquesta. Ens han ajudat en tot moment. Quan no guanyàvem, venien aquí i ens animaven als entrenos. Llavors, ho valorem moltíssim. Són el pilar d'aquest club.
Una cinquantena d'entrades queden, recordem, només pel sector visitant del Nou Sardenya. Avui oficines tancades, per tant, demà a partir de les 4 de la tarda s'esgotaran ja, m'atreveixo a dir, les poques localitats que queden, només, insisteixo, destinades a socis del Centre d'Esport Sabadell. L'última, Vargas.
L'última, ara aquesta sí, a títol molt personal que deies tu abans i el que comentàvem al principi, aquest punt de confiança de convertir-se gairebé en una peça intocable dins de l'11 de David Movilla, amb un rendiment alt i sobretot d'una confiança, allò que diem, que els jugadors sempre reivindiquen. S'ha de tenir minuts per poder anar agafant ritme i és evident que ara Vargas amb aquests minuts està responent i ho fa amb escreix.
A nivell personal crec que estic tornant a agafar confiança. Al final els minuts també és el que donen, llavors estic intentant aprofitar al màxim els minuts, com sempre he fet, i a partir d'aquí ajudar l'equip al màxim possible.
Doncs ajudar l'equip, començant per la visita al camp del líder, segurament una prova realment molt complicada, de les més complicades, si no la més difícil del que queda de calendari d'ara fins al final. Allà veurem si el Sabadell pot aspirar al play-off, si es pot encigalar una miqueta més, si aconsegueix la cinquena consecutiva, depenent de com vagin els marcadors, etc etc. Segurament, com dic, dels partits més difícils, dels reptes més motivadors que té l'equip de Movilla. Aprofitant això, ens hem fixat també en com queden els duels d'aquestes darreres 5 jornades amb els equips que estan implicats en la lluita per l'ascens. Per tant, no marxeu ni el Vituri ni el Garcés, però, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Perquè hem fet la versió web ahir al Twitch de Ràdio Sabadell. Podíem veure el calendari, aquell mapa que tan poc li agrada de fer al Roger Benet, amb cadascun dels partits que queden en el tram final de Lliga dels rivals directes del Sabadell, i tenim a tota la redacció d'Esport de Ràdio Sabadell ara mateix aquí a l'estudi perquè ens comentis així d'entrada què li queda a cadascun dels 6 primers classificats en el que queda de temporada.
Ara t'ho repasso. Us puc llançar una pregunta abans de res?
Si us plau.
Algú creu que el Sabadell té opcions de quedar primer o no?
Sí.
Molt remotes.
Matemàtica, sí.
Home, sí, sí, no, matemàtiques, clar.
Si te les creus tu, no? Si
jo això... ho vam dir ahir. Si per mi hi ha una condició sine qua non, guanyar aquest diumenge.
De fet, sí. Jo et diria...
Jo crec que no arribem.
Una cosa és la creença, però de l'altra... insisteixo, que crec que per pensar en quedar primer... has de guanyar aquest diumenge.
Sí, 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 no. Que jo crec que
sí, el Sergi diu que sí, ni guanyant, no?
Que ni guanyant arribem.
Sí, no.
O sigui, guanyaràs...
Pot passar.
Evidentment, guanyaràs en opcions matemàtiques, però jo crec que ni guanyant.
Jo estic convençut que ens quedarem amb la sensació de dir ai, si no haguéssim fet el tonto en aquell o aquell altre partit.
Jo ho dic perquè...
Tens on triar.
O durant 3 mesos.
Tens on triar.
Ho dic perquè, a part de que tu hauries de guanyar tot... Bé, potser no, però la premissa, jo crec que la primera és que tu guanyessis tot. Hauries d'esperar que l'Europa punxés 2 cops, a part de que perdés contra tu aquest cap de setmana, que la UESA punxés 3 cops, que l'Atlètic Balears punxés 2 cops i que l'Espanyol B també ens ho pagués. Un cop. Possible, sí, però sembla... A mi, personalment, em sembla utòpic. Però bé, i més veient els calendaris.
De fet, et diria que aquesta setmana és la clau per veure qui guanya la Lliga. Perquè és l'única que té duels directes, excepte l'última.
Doncs mira, aquí queda dit també. Repasso calendaris, per si algú creu que tots aquests rivals directes encara poden ensopegar i el Centre d'Esports té alguna possibilitat d'acabar líder al final de la Lliga. Europa, que comanda aquest grup 3 de la segona federació amb 54 punts, li queda a casa, evidentment, Sabadell, i també Alzira i Mallorca B, per tant, els dos últims duels del Nou Sardenya són força assequibles pel conjunt escapulat, i a fora li queden Olot i Elche i Licitano, que pot ser que a aquelles altures no jugui res, o potser si s'enganxa al filial de l'Elche en aquesta zona alta, potser sí. La UESA li queden 3 partits a fora, Penya Deportiva, Badalona Futur i Torrent, tret de Sant Gregorio, els altres dos, en principi, la UESA parteix com a clar favorit. A casa li queden Terrassa i Mestalla. Atlètic Balears, 3 partits a fora, Espanyol B, Andratx i Mallorca B, per tant, 2 desplaçaments curts, però el d'aquest cap de setmana, Adri, que feia referència amb aquest duel directe contra l'Espanyol B, compta. A casa li queden Elche, Licitano i SD Ibiza. Al filial de l'Espanyol li queden 3 partits a casa, el de Balears, que m'hem esmentat, i també SD Ibiza i Cornellà, i a fora Andratx i Lleida, una mica de tot, en el cas del filial Perico. El del Sabadell segur que el sabeu de sobres, però bé, per si de cas el repassem. A fora, tres partits, el de l'Europa aquest diumenge, el derbi contra el Terrassa i el de l'última jornada contra el València Mestalla, i a casa els duels contra la Penya Deportiva i Badalona Futur assequibles. I finalment, el Mestalla, que se situa sisè a un punt del Centre d'Esports Sabadell, li queden tres partits a casa, Ibiza-Cornellà i Centre d'Esports en la jornada 34, i a fora, Lleida i Sant Andreu.
I llenço ara jo la pregunta. Per vosaltres, qui té millor calendari de tots aquests?
L'Atlètic Balears.
Sí, eh?
Sí, tant. Per mi sí, clarament, a més. Però amb molta diferència i per molts elements.
Jo per molta diferència... Abans també ho pensava, però cada vegada...
Què veus? Sant Andreu té a casa futur Penya Deportiva.
Sant Andreu ho té fàcil.
Ah, fora, perdó.
Però per mi, Balears, no havent de viatjar... ho té molt fàcil.
Europa té el Gira i Mallorca ve a casa, també.
Sí,
que...
sí.
Per mi, el calendari de l'Europa és, si surt viu d'aquest diumenge, si treu un resultat positiu aquest diumenge, crec que és qui té més opcions de pujar directament per la diferència de punts que té amb la resta i perquè les últimes tres jornades són gairebé de costellada. Té l'Algira a casa, té el Mallorca ve a casa i té l'Illicitano, que segurament a la penúltima jornada estarà salvat i no tindrà res en joc.
T'ho giro de tota manera. Té un partit complicat aquesta setmana i té una
sortida
complicada. Per això et dic, és que per mi Balears, superant aquest cap de setmana, no falla segur en els quatre partits que li queden.
L'únic
dubte
per mi és l'Andratx, perquè l'Andratx al final està en bona dinàmica i s'estarà jugant
quan l'estira, no?
La permanència.
Jo penso entre Andratx i Atlètic Balears, per molt que jugui al camp de l'Andratx, i clar, ja et dic,
pot
crec que la primera volta va guanyar l'Andratx a l'Estadi Balear,
pot haver-hi un accident a tots els partits, a tots, fins i tot aquells que nosaltres pensem que el Sabadell pot tirar endavant fàcil a casa, Penya Deportiva o Badalona Futur, també pot haver-hi algun accident, però si tiro d'una mínima lògica, per mi, insisteixo, el que li queda al Balears és
Garcés
molt...
Balears, tu dius que així amb l'Europa.
Sí, és que el Sant Andreu... Clar, ara dic una cosa i potser d'aquí a tres setmanes estic dient una altra, però...
D'aquí a tres setmanes...
Espera't un segon, no corris. Les dues últimes setmanes el Sant Andreu juga davant el Mestalla i davant el Torrent. Ara mateix poden semblar partits complicats pel Sant Andreu. Pot ser que la penúltima jornada el Mestalla no jugui res i que el Torrent a l'última jornada no jugui res. Per tant, aquí canviaria la pel·lícula.
És que depèn molt la dificultat del calendari.
No va recollir dir, per aquí tot toca tu, desempata.
És que no mullaré molt perquè, al final, la dificultat del calendari també depèn del que s'estiguin jugant els rivals directes. Ho dic perquè, no sé, el Cornellà és veritat que no apareix molt en les travesses, però pot ser que arribi en vida les últimes jornades si aconsegueix guanyar. O l'Olot, no crec que sigui el mateix ara que s'està jugant alguna cosa, o potser si en una última jornada hipotètica ja estigués descendit. És que, al final, depèn molt del que jugui el rival.
I malgrat aquests matisos que m'heu posat tot sobre la taula, la segona pregunta, i crec que la del Sergi la tinc molt clara la resposta. Qui guanya la Lliga?
Atlètic Balears.
Jo pensava Atlètic Balears, veient calendaris, estic entre Balears i Europa.
Perquè també m'he de mullar, eh? Jo només porto els papers i pensava que no m'havia de mullar.
Agafa la tovallola, va.
Doncs, mira, jo diré el Sant Andreu. Per
sí,
variar...
eh?
Sí.
I amb quin argument?
Portar la contrària.
El de canviar.
Sí, amb l'argument que crec que no té un calendari tan exigent, que crec que sí que acabarà superant l'Europa i estarà allà freca amb l'Atlètic Balears. Sí, crec que els dos s'acabaran disputant el lideratge.
Mm-hmm. Doncs jo avui he fet, que de fet la tenim en marxa, això és un secret a veus, que cada any juguem aquí a últimes jornades la travessa interna dels d'esports de Ràdio Sabadell. Hi ha algun convidat més, estil Núria García, etc, que se sumen, o el Mario, que també s'ha sumat estudiant en pràctiques d'informatius aquesta temporada, i que, ostres, jo he estat fent números d'1x2 i m'agrada fer-ho no condicionat, de dir, jo faig el meu pronòstic sense saber com queden els números després i faig el buidatge de, després de tot això, com quedaria el tema. I està així entre Europa...
Això en el teu, no? Si mires el meu, segurament la UESA ni quedarà campiona
sortim
i potser
sortim
guanyadors nosaltres, però bé, és igual.
Doncs queda dit. Per últim, Sergi Parc, m'has de parlar de més calendaris, perquè ja que alguns dels protagonistes són els mateixos i portem moltes setmanes citant un exemple, que és el de l'Hèrcules, que l'any passat va agafar la ratxa igual que el Sabadell en el tram final, que era un històric amb angoixes, que ho havia passat malament, bla, 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 bla. Doncs hem agafat el precedent de la
l'any passat per veure què va fer el Sant Andreu, què va fer l'Europa, com va acabar el tema pel que anava líder en aquest punt de la pel·lícula i, sobretot, què va passar amb l'Hèrcules. O sigui, que així d'entrada dibuixa'm com estava el panorama faltant 5 jornades.
Sí, tots els astres sí que es van alinear, no?, en favor de l'Hèrcules la passada temporada. Ho dic perquè si al principi deia allò de el Sabadell hauria de guanyar tot i esperar que tant punxi, l'altre punxi, l'altre punxi, bé, doncs a l'Hèrcules sí que li va sortir bé. Aquestes alçades de la pel·lícula, el conjunt alacantí era quart classificat, però la diferència és que només estava a 3 punts del que era líder en aquell moment.
Ja havia retallat.
Matís força important.
Ja, en ja les últimes setmanes va fer el camí que el Sabadell, tot i guanyar, no ha pogut fer, perquè sí que van punxar els rivals directes.
Correcte, correcte. En aquell moment els dos primers eren Badalona Futur i Lleida, que van perdre pistonada, i també és cert que hi havia aquell tall, Adri, de que els 5 primers classificats estaven ja virtualment classificats pel playoff i no hi havia aquest ajustament que sí que hi ha ara pel parat del Sabadell.
No calia mirar pel retrovisor perquè sabien que molt malament ho havien de fer per no classificar-se com a mínim entre els 5 primers. L'Hèrcules, què va fer en les últimes 5?
Va fer aquest 15 de 15, 5 victòries seguides, que és el que busca el Sabadell, i com el conjunt arlequinat ara tenia 3 rivals de la zona baixa, Saguntino, Manresa i Penya Deportiva, i 2 rivals directes, el Badalona Futur i el Lleida, en aquest cas, per cert, els dos rivals directes en les dues últimes jornades, per tant es va jugar a les garrofes a la jornada 33 i 34. 3 partits els va jugar el Rico Pérez i 2 a fora. El Sabadell, recordem, que en juga 3 a fora i 2 a la nova Creu Alta dels 5 que li resten.
Doncs serviria com a símil a Europa i Mestalla, els dos rivals directes que té el Sabadell. Què van fer els dos que enguany també hi són a la Gresca?
Doncs mira, l'Europa, que ara mateix, recordem, és líder. La temporada passada li quedaven els partits contra Manresa, Penya Deportiva, Futur, Lleida i Espanyol B, i va fer un 13 de 15, per tant, un gran balanç per acabar la Lliga, però només li va servir a Adri per acabar segon a 2 punts del campió, que va acabar sent l'Hèrcules.
Per moments, en l'última jornada, per allò de que l'Hèrcules no estava guanyant encara i l'Europa sí, va tenir uns minuts que virtualment era el campió, però al final va ser segon i va perdre el playoff contra el Betis Deportivo. És evident que aquest any amb un 13 de 15 hi ha festa grossa a Gràcia, m'imagino.
Hauria.
Només un 15 de 15 del Sant Andreu ho podria evitar. I el Sant Andreu què va fer l'any passat?
Doncs mira, el Sant Andreu és el que més va punxar, o dels que més va punxar dels equips que estaven a la zona alta. Li quedava per jugar en les últimes 5 jornades Espanyol B, Formentera, Torrent, Mestalla i Andratx, i només va fer, Adri, 6 de 15, només va guanyar un partit dels últims 5, la US, i en tot va acabar quart classificat a 7 del líder quan estava a 3 punts, quan faltaven 5 jornades, i ja sabem que la pel·lícula no va acabar del tot bé pel conjunt quadribarrat.
I per rematar el que va passar l'any passat, si és que serveix d'alguna cosa, el líder era el Futur, aquestes alçades, però la pèrdua de punts va ser majúscula.
Sí, si dèiem que la USA va fer 6 de 15, el Badalona Futur va fer 3 de 15 i només va guanyar els 3 punts en l'última jornada, quan va derrotar una Nucía que ja estava descendida a tercera federació. També és cert, i cal tenir-ho en compte, que tenia unes circumstàncies particulars aquell Badalona Futur, Adri, a part de tot el que es parlava, amb la marxa de Ferran Costa també unes setmanes abans, doncs al final ho va alterar tot, però vaja, que el que anava líder, el Badalona Futur, va punxar molt. Veurem si aquesta temporada repeteix o no aquesta pel·lícula.
I l'última pregunta que llenço a la taula. I serveix d'alguna cosa aquest precedent de l'any passat, ni que sigui per vells fantasmes, nervis, perquè alguns sí que són els mateixos. O sigui, el Sant Andreu, més o menys, és la mateixa plantilla retocada i millorada, és el mateix entrenador, i l'any passat es deixa punts en el tram final, com per exemple perdre contra un Formentera que acaba perdent la categoria. O sigui, que es deixa molts punts en aquest tram final. No sé si pot servir d'alguna cosa el que va passar l'any passat respecte a aquest any.
Si pot servir o si crec que servirà, pot ser la pregunta.
Les dues.
Si pot servir, sí, clar, pot servir per tenir dades i per veure el que passa.
Jo crec és un avís per navegants, també.
Jo crec que no serveix com a exemple pel Sabadell, per molts matisos.
Per fer quiz.
Serveix perquè passeu una estona jugant a fer números, però no,
però ho deia fins i tot ja no només en clau Sabadell, sinó que algun rival es pugui posar nerviós a dir, ostres, que ens passarà el mateix que l'any passat.
Mira, es pot posar nerviós l'Europa, que és el líder. És l'únic que es pot posar nerviós. Els altres no són campions ara mateix. Ja,
per mi el Sant Andreu també, de dir, ho tinc a tocar i l'any passat vaig desaprofitar l'opció.
Sí, però depèn de l'Europa. O sigui, jo crec que aquí sempre el que es posa nerviós és el que ho té. i per mi ara l'Europa és el que ho té, amb poca, distància, amb poc marge, però és el que ho té. Jo crec que l'Europa, per això deia que considero, un, que no guanyarà aquesta setmana, a més estic convençut que no guanyarà aquesta setmana l'Europa, i que encara es deixarà algun partit més d'aquesta llista que ha fet abans el Sergi Park.
Però perdrà o no perdrà l'Europa aquesta setmana?
Jo crec que no perdrà.
O sigui, ha quedat clar el pronòstic. Europa Sabadell X al Sergi Garcés. Remato, Vituri Park, creieu que hi haurà tanta sorpresa com va passar l'any passat en aquest últim tram?
No ho sé. Jo només estava recordant...
Com a experts he portat una taula avui. Parla malament, em perdó, collonuda.
Jo només pensava en el nostre exemple, en el nostre calendari de les últimes jornades, la temporada passada, per la salvació Primera Federació, que vam fer moltes travesses i jo crec que les vam fallar tots, perquè és que els pronòstics al final tampoc anaven a indicar, no sé, que tu no guanyessis a Lugo, que el Real Unión fos al final el rival amb el qual t'estiguessis jugant la permanència que jugava a Riazor. És que al final podem fer moltes travesses, però és que després passen sorpreses, passen resultats inesperats, tu mateix pots fallar, poden passar mil coses i no sé jo si serveix de molt, Adri, ni l'exemple de la temporada passada, ni el que puguem estar parlant ara en aquesta taula.
Guarda això com el tema del hat-trick de Bakayoko. Dóna-li el rec. Si guanyem aquest cap de setmana, ens posem a 4 punts del líder.
Sí, eh?
No guanya ni el Balears al camp de l'Espanyol B, ni el Sant Andreu al camp de la Penya Deportiva.
Uf! I això canviaria la teva previsió de si arribem o no a ser primers?
No, jo... Pregunto. Jo el que dic és que si nosaltres fem el 15 de 15, hi ha una possibilitat de ser primers.
Vaig a fer el càlcul de Veraixos aquestes coses.
Això parla molt barbarament. No s'ha jodido, que diria. És a dir, si fem un 15 de 15, tenim alguna... Clar que tenim alguna possibilitat si fem un 15 de 15.
Remato això, perquè, mira, com a mínim hem estat entretinguts una bona estona, però crec que al final no hem tret tampoc cap conclusió en clar. Tema Veraixos, ara que ho deies, ja ho avanço jo bastant ràpid. Perdut clarament amb el Sant Andreu, en el cas del Sabadell, igualat amb el Balears, que està amb un més 2 a la Veraix, té 2 gols més de diferència general que no pas el Sabadell, guanyat a l'Espanyol B i amb diferència també, i està pendent el de l'Europa i el del Mestalla, que s'ha de jugar encara guanyats al seu estadi amb un 1-1 del partit d'anada, què deies?
Guanyats també,
home, amb un 15-15 t'ho diràs. Vituri, Parc Garcés, gràcies!
Adéu!
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport. You got me.
Som bé, anem a parlar de futbol juvenil també. Els dos principals equips de la ciutat han fet un pas enrere en les seves respectives lluites. Per exemple, a la divisió d'honor, el Mercantil es va endur un seriós correctiu de la seva visita al Huesca, caient per 5-1. Òscar Tutó, tècnic dels Blaugrana, explica així la desfeta.
És un partit molt dur, que des del començament ens va sortir tot en contra, i quan tu tens un mal dia en un camp tan complicat contra un rival tan bo, doncs va passar una desgràcia, i el que tenim que fer és intentar mirar cap endavant i preparar el millor possible la setmana per jugar contra Badalona.
De fet, l'entrenador mercantilista tampoc ha volgut restar importància a aquesta patacada a la base aragonesa. Tutó reconeix d'aquesta forma tan sincera la superioritat del rival.
Vam ser millor que nosaltres en pràcticament tot i des d'un inici, i quan tu ets superat per al rival i a sobre tenen la facilitat per fer-te els gols de forma segurament evitable, doncs el resultat acaba sent el que és.
Tot i perdre, el Mercantil conserva un coixí de 3 punts sobre el descens, però ha deixat escapar una bona oportunitat de marxar del perill. Badalona serà el proper rival, com comentava ara Tutó. Un grau per sota, la Lliga Nacional. Juanjo Roldán va patir la primera derrota des que va assumir el càrrec d'entrenador del Sabadell juvenil. El conjunt arlequinat va caure 3-1 a Gavà, i l'entrenador ho atribueix a una mala interpretació dels seus.
Sensacions contràries, ja sabíem que era un camp complicat, teníem els jugadors, ho vam parlar internament, que era un equip que potser estava per sota del que els seus jugadors marcaven, i bueno, crec que no vam entendre bé algunes situacions competitives del partit, i això ens va fer posar-nos 2-0 en contra molt ràpidament. Del 2-1 vam seguir amb la dinàmica positiva del partit, d'intentar remuntar, però amb una acció molt aïllada ells en una pilota aturada ens van fer el tercer, i llavors les oportunitats ja es van quedar més difuminades. No?
Per sort, pels interessos arlequinats, la Fundació Grama també va perdre i la distància respecte a les places d'ascens es manté a un puntet. Això sí, aquest tram era teòricament més assequible, amb dos rivals, Gavà en l'últim enfrontament i ara Granollers, que estan entre els tres últims classificats. Per Roldán, però, això tampoc vol dir massa.
No, inferior no és, i no és un tòpic, és la realitat. Nacional, cada partit se't pot complicar i cada partit el pots guanyar. Pots guanyar el primer i pots perdre contra l'últim i no és res que em sorprengui. Per tant, inferior s'haurà de veure el dissabte.
Demà mateix el Granollers jugarà contra el Martinenc abans de visitar diumenge Olímpia. I l'anterior diumenge, entre la victòria del primer equip masculí i la derrota del filial, va ser el torn també del Valero Sabadell femení, que va perdre una bona oportunitat per encarrilar l'ascens a preferent. Les arlequinades tenien duel directe contra el Palau Tordera i van caure per 1-2. Judit Domené va neutralitzar abans del descans el gol inicial de Mariona Fernández, però la mateixa futbolista visitant va deixar glaçat Olímpia, culminant un contracop en el tram final. Ara la classificació d'aquest grup 1 de primera catalana ha quedat molt comprimida. Al capdavant hi ha un triple empat a 58 punts entre el mateix Palau Tordera, l'Espanyol C i el Centre d'Esports, els tres equips que pujarien. Però amb 56 hi ha el Sant Quirze i les de Santi Fernández encara han de jugar contra l'equip Pericú i el Quirzetenc en les 6 jornades que queden de Lliga. Amb el tècnic d'aquest Valero Sabadell va parlar al final del partit el Pau Vitorí.
Doncs amb el Santi Fernández, el tècnic d'aquest Valero Sabadell. Què tal, Santi, com estàs?
Bueno, fotuts. Ara mateix fotuts, però bueno.
Desenllaç cruel, cruel. Ha estat un partit molt, molt intens i al final s'ha decidit amb, segurament amb una acció aïllada, una pilota a l'esquena, minut 84, poc temps per reaccionar. Per tant, entenc que queda un mal cos, no?
Sí, mal cos per la derrota, sobretot per com arriba, perquè sentim que han estat dos detalls en dos gols que, bueno, és massa càstig. Sí que és cert que després en atac no hem acabat de fluir com ho fem normalment, però bé, així va la cosa, no? El futbol és encerts i errades i elles han encertat i nosaltres no.
Al final també era un partit entre dos equips de la part alta i en què s'ha viscut realment aquesta intensitat, el terreny de joc i també, déu-n'hi-do, l'ambient que presentava avui Olímpia, dels aspectes, suposo que no donen punts, evidentment, però que un es queda també amb l'ambient que ha tingut avui aquí a Olímpia, no?
Sí, nosaltres agraïm en primer lloc a la nostra gent, perquè avui ha estat molt maco viure aquest ambient a Olímpia. Els convidem a que vinguin al que queda de Lliga tots els partits que seran així. I després també la gent del Palau Tordera sempre fent un ambient molt maco, la veritat que molt sa, també a l'anada va ser així, però repeteixo, em quedo amb la nostra gent, que avui hem pujat la rampa i molt agraïts que hagin vingut.
Fa unes setmanes vam parlar d'aquesta reestructuració de categories, que d'un passa a ser, o passa a haver-hi tres ascensos, per tant, vosaltres teníeu segurament aquest marge de maniobra, no? Que potser no tenia avui el Palau Tordera, ara tot queda molt comprimit, no? Sense, a més, veient que tothom està guanyant en aquesta part alta sense marge d'error, precisament, no?
Sí, quedem empatats a punts amb Palau Tordera i Espanyol, queden tots els duels directes encara, si mires el calendari de la federació sembla que ho hagin fet expressament perquè ens enfrontem tots. I res, nosaltres ara doncs, mirarem vídeo, analitzarem bé i ens prepararem per intentar guanyar el Big Rub primer la setmana que ve. I, bueno, sobretot, que ningú s'oblidi que sí que és veritat que ara la lluita per la Lliga queda molt oberta, però que seguim en ascens directe i que segueix depenent de nosaltres mateixos.
Acabo, Santi, precisament amb això. Volia preguntar-te pel pròxim partit pel Vic. I sobretot fent una mica una fotografia de les jornades que queden fins al final, que una mica en la línia del que dèiem abans. Tal com està la Lliga... Qui segurament patini més en aquestes setmanes ho pagarà car.
Al final es tracta de no deixar-te punts on teòricament no te'ls has de deixar, no? Contra altres rivals. Òbviament després has de guanyar algun dels duels directes, si no, no podràs ser campió. I en això estem. Ara la setmana que ve nosaltres juguem allà a camp del Vic Rub primer i Palau Tordera juga davant de Sant Quirze. Si guanyem, passi el que passi, ens afavorirà. Si no guanyem, pues, seguirà apretant. Però bé, que som al Centre d'Esports i ho farem patint com sempre.
Doncs esperem que no ens feu patir molt, fins al final. Santi, ànims després de la derrota d'avui per 1-2 i molta sort en aquest tram final de Lliga. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pau.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, últims 8 minutets de l'Hotel Suís d'aquest 1 d'abril, al programa 1588, a la història del programa, i a lloc també pel futbol sala, avui amb el Natació Sabadell, que ha recuperat el segon lloc de la segona B masculina en un dels partits pendents que quedaven de la jornada 26. Els nedadors van golejar per 9-3 al Pilar i han esvaït els dubtes de les últimes setmanes que s'havien incrementat amb la derrota en el derbi contra la Pia. Jordi Marín, el tècnic del club, té el subcampionat entre cella i cella.
Jo crec que ho hem demostrat avui, crec que estem un objectiu per davant del Pilar. El Pilar té un objectiu d'entrar a play-off. Nosaltres crec que estem fermes per aconseguir la segona posició de la taula. Crec que és un pas més i bueno, crec que avui l'equip ha demostrat que té gana d'aconseguir-ho.
Visitava el pavelló Nord, un rival directe en la lluita per la part alta, però el club es va mostrar molt superior des de bon principi. A la primera meitat els nedadors es van posar 3-0 a favor i els valencians a remolc no van amassar mai la victòria d'un Natació Sabadell que ara ha ampliat el marge respecte al primer equip que no entraria al play-off, el Manresa, a 5 punts. Sisè es queda justament al Pilar, allunyat ja de 7 punts. Després del partit, el Sergi Parc conversava una estona amb el porter i capità dels nedadors, el Josep Maria Martínez.
Som-hi, va, amb el capità del Natació Sabadell, Josep Maria Martínez, com estem?
Pues molt bé, cansat, un partit molt intens, però s'ha guanyat.
Molt intens. El marcador diu que al final molt desigualat. És cert que enganyós pel que passa molts cops en el futbol sala, ells jugant de 5, ho heu aprofitat bé, ells no han sabut trobar aquestes oportunitats, però vaja, que en tot cas, victòria mereixedora clarament, de principi a fi, diria jo.
Sí, al final veus el resultat i dius 9-3, que passa que la primera part molt igualada, ells en moltes ocasions, bastant clares, que passa que nosaltres al final les hem ficat cap a dintre i ells, mira, al final pel pal, fora i tot, però bueno, final 9-3 i victòria.
I victòria tranquil·litzadora o què? Ho dic perquè, clar, l'últim partit havia estat el derbi, venien d'aquelles setmanes una mica irregulars de resultats, que veieu que els perseguidors, com el mateix Pilar, s'us apropaven una mica, agafeu un altre cop aquest avantatge, una mica més tranquils o no?
Sí, bueno, ara agafem una mica de distància amb el Pilar, el que passa que tot està molt ajustat i, bueno, cada queden 4 jornades i això no s'ha acabat.
No s'ha acabat, encara no ho heu fet, per dir-ho així, ni molt menys. És cert que teniu aquest avantatge, però et compro la part que no està feta, però també et dic que no es pot escapar aquesta oportunitat.
Bueno, són dos partits jugant a casa, dos fora, contra gent que està a mitja taula baix, haurien de guanyar. El que passa que ja sabem el que passa en aquesta categoria, que jugues contra gent de baix o de dalt, que et poden guanyar.
No sé si el millor vist d'això és el que va passar en el derbi. És cert que els derbis sempre són diferents, no? Però al final la Pia és un equip que està a la zona baixa, virtualment descendida, i al final és allò de dir, és que anem a la pista que anem, com no estiguem allò com hem d'estar, ens podem deixar punts.
Sí, bueno, ja, jo sé, perquè he estat allà, vull dir que ja ho havíem parlat al vestuari, que si no estàs allà al camp de la Pia al 100% i a sobre els errors que vam fer, doncs perds. I això et pot passar amb qualsevol equip de la zona mitja baixa, que s'estan jugant la vida i tu has d'anar a totes, i tu també t'estàs jugant la vida i has d'anar a tot.
Tu vas a totes o no? Com estàs físicament? Perquè no vas poder jugar al derbi, per cert, perquè tenies aquesta lesió a un dit de la mà dreta. Com estàs? Perquè avui sí que has jugat els 40 minuts.
Pues bastant bé, el que passa que un cop al dit pues fa bastant mal. El que passa que vam jugar vam tindre una jornada en què no vam jugar i va anar molt bé per descansar. I al final hem tingut 3 setmanes per descansar i ha anat de conya. O sigui que anar fent.
Doncs a cuidar-se el dit, a casa també, vigila que no te'l malmetin més perquè queden jornades importants i cites importants pel club. Josep Maria, gràcies.
Gràcies a tu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I qui ja han acabat la temporada són els dos sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell. El masculí, per exemple, ha acabat amb victòria 3-0 sobre el Roquetes i cinquè del seu grup de Superliga 2. És el millor registre dels nedadors des que van assolir la categoria de plata l'any 2021. Camilo Caro, el capità del conjunt nedador, ho posa en valor i més tenint en compte la falta d'experiència d'alguns dels companys.
Tenim un equip molt jove, vam fer una molt bona primera volta, una segona volta que... No hem estat al nivell del que havíem esperat després de fer la primera volta, però com dic, amb un equip molt jove, molts jugadors de la cantera, i considero que la temporada ha sigut molt bona.
El 3-0 contra el Roquetes trencava la mala dinàmica de l'equip d'Adrià Jiménez i, a més, fa pagar amb la mateixa moneda el que va succeir a la primera volta a la pista dels tarragonins. El club va estar a punt de classificar-se per la Copa Príncipe en signar una primera volta notable, però va quedar-se justament allà sense el bitllet. Ara s'han servit la revenja esportiva.
Era un partit on nosaltres no ens hi jugaven res de forma directa en quant a la classificació, perquè estàvem una mitja taula còmoda, però sí que veiem que el nostre rival, els Roquetes, en aquest partit necessitava com a mínim un punt per accedir al play-off de la fase d'ascens. Nosaltres a l'anada allà vam perdre el partit 3-1 i ens vam quedar sense opcions d'anar a la Copa, que és un torneig que es fa a meitat de temporada, i van anar ells. Aleshores, com a mínim, teníem aquesta rivalitat personal d'intentar guanyar-los per treure'ls a ells l'opció de les fases, no? Aleshores, bueno, teníem aquestes ganes i ha sigut un bon partit, l'hem plantejat bé.
De fet, hi va haver algun retret i algun moment de tensió en acabar aquest enfrontament. De la seva banda, el femení del club no ha pogut lluitar per l'ascens a aquesta Superliga 2, tot i ser un dels candidats hasta la part alta de la Primera Nacional. Les de Xavi i Perales han acabat a la zona mitjana. L'últim compromís també el van resoldre guanyant 3-0 a casa contra el Santa Cruz Cuesta Piedra. Demà, aquí en directe a l'Hotel Suís, a partir de la 1, escoltarem íntegrament la roda de premsa de Gianni Cassaró, el porter del centre d'esports, en el dia del tornada a la feina, els entrenaments de l'equip de David Movilla. A més, tindrem secció d'entrades històriques del centre d'esports Sabadell amb un partit peculiar, curiós, que es va jugar fa la tira de dècades a Barcelona, igual que el d'aquesta setmana, per exemple, al barri de Gràcia, al Nou Sardenya, i entre d'altres tindrem segona catalana, tenis taula o bàsquet.
Hotel Suís.
Hem fet el programa d'avui a quatre mans. El control de so entre la Rocío García i el Toni González. Ara arriben els informatius amb el Notícies Migdia. Per recuperar el programa, com sempre, el podcast el trobareu a radiosabadell.fm. Que vagi bé el dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.